amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 275, quan passen 6 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Abans de començar, com sempre, donem la benvinguda a la nostra companya, Francina Ricard. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ella és la que ens explicarà quins són alguns dels continguts més destacats de l'info d'avui.
Doncs avui comencem repassant els acords del ple ordinari de maig, que va tenir lloc ahir dijous. Tot seguit, conversarem amb Jordi Font, de la Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme, que ha impulsat l'homenatge que el proper 15 de juny es farà a dos dels alcaldes ripolletens de la República, tal com es va aprovar al ple d'ahir. Els resultats de les europees del passat diumenge, la caminada sense fum que tindrà lloc demà dissabte o la imatge de la propera Festa Major són altres dels temes destacats que tractarem a l'info d'avui. I parlant de la Festa Major, acabarem l'info conversant amb els membres de l'Esplai L'Estel, que ja estan preparant la baixada de carretons.
I aquests i molts altres temes de l'actualitat de les setmanes els explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
El 91.3 Info.
I com dèiem, l'Ajuntament va celebrar ahir dijous 29 de maig la sessió ordinària del ple municipal amb 8 punts a l'ordre del dia. Entre ells es va aprovar l'homenatge als alcaldes de la República, Magí Girbau i Baqués i Josep Ros i Prats, que es realitzarà el proper 15 de juny.
L'acord també estimava l'al·legació del defensor del ciutadà, que després d'haver estudiat les actuacions dels dos alcaldes durant el seu mandat, va descartar cap actuació discriminatòria o incorrecta. Tots els portaveus, a excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir, van demanar disculpes a la família pel fet que el passat ple municipal aquest punt s'hagués de retirar per un tema administratiu. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, també es va sumar a la disculpa i va convidar a tothom a participar a l'homenatge.
Per la part que em toca també demanar disculpes, sobretot a la família, ens va quedar molt mal sabor de boca el ple passat, però jo crec que està bé que aquestes coses es facin amb totes les garanties administratives i legals que s'han de fer i, per tant, hem retrasat tot el procés un mes, però jo crec que val la pena que tot això que fem ho fem bé. Convidar a tothom el dia 15 de juny que s'apropi aquest acte que farem, que serà un acte senzill però també emotiu, i agrair a la Comissió d'Honors i Distincions, en la qual hi ha, com s'ha dit aquí, representació plural, per aquesta unanimitat.
Des del Partit Popular, Francina Sau demanava un canvi en el nom de l'acte.
Per part del Partit Popular ens agradaria que es canviés la denominació de l'acte, més que res seguint el plantejament que fa el defensor del ciutadà de Ripollet, en el sentit que no és un homenatge a tots els batlles, sinó només a dos d'ells de l'etapa de la República. Més que res que s'especifiqués.
El punt també convoca un acte públic pel proper 15 de juny a les 12 del migdia per tal de retre un homenatge a les figures dels dos alcaldes de la República esmentats a la zona verda ubicada a l'illa dels habitatges de protecció oficial de la promoció dels pinetons.
Quan a la resta de punts, tots els grups, a excepció del PSC i CiU, s'hi van abstenir en l'aprovació d'una rectificació de les ordenances fiscals per tal d'incloure dues taxes de la prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals que havien estat omeses.
Els mateixos vots van aconseguir la modificació de crèdits per un import de 15.500 euros destinats a un projecte de serveis socials i a la compra d'uns terrenys, tal com va explicar la regidora d'Hisenda, Inma Viera.
D'un total de 15.500 euros i el que fa és donar d'alta dues partides. Una correspon a una demanda del Departament de Serveis Socials per posar en marxa un nou projecte de 1.500 euros i una altra correspon a una partida d'inversions que fa referència a l'adquisició de terrenys compresos en el projecte de millora per la intersecció de la carretera BB-144 amb el vial de connexió a l'autopista C58.
El ple també es va aprovar definitivament el text refós de la modificació del Pla General Metropolità a la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll, un acord que va comptar amb l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el COP Compromís per Ripollet i els vots favorables de la resta que pretén compatibilitzar la zona comercial i industrial als carrers de Balmes i Sant Jaume.
A l'apartat de mocions es va debatre el text presentat pels grups municipals de PSC, CiU, COP, Iniciativa per Catalunya Verds, on demanaven la retirada del Pla Hidrològic de l'Ebre, aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de febrer de 2014, un punt que va comptar amb l'oposició del grup del Partit Popular.
Valentí Nieto, portaveu d'Iniciativa, va assegurar que aquest pla no ajuda a ningú.
Una vegada més ens trobem davant d'una trepitjada a la nostra autonomia. El Pla Hidrològic de l'Ebre no ajuda a ningú, però és que no soluciona res. És perjudicial pel nostre delta, per l'ecosistema, per la fauna, per tots, inclús pels que rebran l'aigua.
Xavier Peñarando, des de Convergència i Unió, va explicar per la seva part que el seu grup té molts arguments, tant tècnics com científics, en contra d'aquest pla i no només polítics com el Partit Popular.
Aquest pla ha estat un pla que s'ha aprovat sense escoltar ni el territori, ni escoltar els ajuntaments, ni escoltar el govern de la Generalitat. Com deia, és un pla que s'ha aprovat de forma unilateralment i el govern del Partit Popular el que ha fet és fixar un règim hídric completament insuficient per poder garantir el que és la preservació dels ecosistemes que tenim al Delta de l'Ebre. Bàsicament, aquí tenim arguments tècnics i arguments científics que demostren que aquest pla hidrològic no té sentit.
Pilar, des del COP Compromís per Ripollet, Pilar Castillejo va afirmar que l'aigua no és un bé, com assegura el Partit Popular, sinó patrimoni de tots. La regidora també va assegurar que aquest pla no respecta la directiva europea.
A l'estat espanyol l'aigua s'ha gestionat sempre d'una manera en què no s'ha respectat de cap manera el medi ambient. L'exemple paradigmàtic d'això és el Pla Hidrològic Nacional. És el producte final de la concepció de l'aigua com un bé, com un recurs per ser usat. Els usuaris de l'aigua són els que decideixen què es fa amb aquest recurs i no es té en compte ni el medi natural ni les lleis autonòmiques o les normes de la Confederació que fixen cabals ecològics. L'aigua no és un bé, com acaba de dir el regidor del Partit Popular. No és un bé amb el que puguem mercadejar. És patrimoni de tots.
Quan al darrer punt del ple els pregs i preguntes, el Partit Popular va demanar el compromís de l'Ajuntament per tal de garantir que els veïns no hauran de suportar actes com el Correbars durant la Festa Major. La regidora de Cultura, Rosa Martín, va contestar la pregunta.
I el que no li deixo que digui que vostès fan preguntes i no li contestem. La seva representant al Consell d'Administració de Cultura va fer una pregunta dimarts passat en relació a aquest tema. Va preguntar i se li va contestar exactament a les preguntes que va fer en relació a aquest tema. I només una qüestió li diré per acabar. L'alcalde mai podrà garantir la seguretat de cap acte que no té permís. Ni l'alcalde ni ningú.
D'altra banda, Antoni Pijuan, del Compromís per Ripollet, en nom de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, va demanar al consistori informació sobre el tancament dels CAPs durant l'estiu. Sentim la seva intervenció.
El passat dijous, dia 22 de maig, la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de Ripollet-Cerdanyola es va reunir amb la direcció dels CAPs de Ripollet i en aquesta reunió se'ls va informar que la decisió sobre els horaris dels CAPs de Ripollet durant l'estiu depèn dels ajuntaments. Se'ls va informar que havien tingut una reunió amb l'Ajuntament abans de Setmana Santa, mitjans d'abril, on la direcció havia fet una proposta però que encara, dijous passat, no havien rebut cap resposta. La Plataforma vol saber com està la qüestió, ja que és molt urgent.
En aquest punt, la regidora de Salut Pública, Gemma Edo, va contestar que l'Ajuntament ha sol·licitat el tancament durant el mes d'agost.
Ahir es va aprovar al ple municipal la data del 15 de juny per la celebració del llargament reivindicat homenatge als alcaldes republicans Magí Girbau i Baqués i Josep Ros i Prats. La iniciativa està impulsada des de la Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme de Ripollet i per això avui ens acompanya un dels seus responsables, en Jordi Font. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui ja sí que parlem de la data definitiva i de l'acte en concret. Finalment, ahir es va aprovar en el ple municipal. Esteu contents des de la comissió?
Contents és un primer pas que ha costat bastant, però també en el sentit de que nosaltres creiem que era una causa justa i no pas una cosa de tocar espatlles, no? No és una cosa de favors. En aquest sentit, si ha trigat 5 anys, potser també denota que a vegades a la política dissortadament funciona per cops d'espatlla i fes-me un favor i coses d'aquestes. Nosaltres hem tingut clar que això era una causa justa i que no era una qüestió de favor, sinó de consciència, no?
Tot això, ahir, la major part de grups, a excepció del Partit Popular, com hem explicat ara fa uns moments, parlaven d'un homenatge molt merescut. O sigui, que hi ha un consens,
sí,
en aquest sentit.
Sí, el que ens va sorprendre a tots va ser l'actitud del Partit Popular, perquè és pura demagògia. És a dir, ahir el Partit Popular es va situar a l'extrema esquerra, perquè va estar reclamant la reivindicació de dos alcaldes que nosaltres, si ells fan aquesta reivindicació, li donarem suport. Però han de tenir en compte que aquests dos alcaldes formaven part de consistoris on hi havia molta gent dels sindicats, de la CNT, és a dir, no eren consistoris escollits en urnes, sinó que eren consistoris de partits, hi havia gent del PUM, gent... tots els partits d'esquerres estaven en aquests consistoris que el PP ara reclama, curiosament, no? Jo crec que és una justificació només perquè ells no poden votar en contra perquè se'ls hi veuria massa el llautó, i en aquest sentit és la justificació, la manera de justificar la seva abstenció i la manca de coneixement de la realitat absoluta, no? O sigui, la ignorància absoluta de la història.
Demanaven un canvi en el nom de l'acte perquè quedés clar que només s'homenatja a dos dels alcaldes d'aquella època.
En principi, ara, tal com està plantejat, la plaça dels alcaldes de la República, que és el diguéssim, l'entorn on s'inaugura, després hi ha el monument que concretament està dedicat a dos alcaldes, no? I és interessant, hem arribat a aquest pacte que nosaltres en principi havíem demanat que es canviessin dos carrers, i concretament per aquests dos alcaldes. Però se'ns va plantejar aquesta solució de
per plaça, dificultats administratives,
sí, que va ser, no? Va ser una proposta del mateix Ajuntament, posar el nom aquest de plaça dels alcaldes de la República. Llavors vam veure que aquesta possibilitat també donava l'oportunitat de que en el futur es pogués posar dos monuments més als dos alcaldes que falten, no? Perquè, de fet, és una solució oberta, no és una solució tancada. En aquest sentit, és positiva.
Quan aquests dos alcaldes, que s'homenatjaran el proper 15 de juny, hem de dir que el Defensor dels Ciutadans ha donat suport en aquesta iniciativa. Com valoreu el seu recolzament?
A veure, jo en aquest tema no puc valorar-ho perquè no ho he estudiat, no? Entens? O sigui, jo sé que fa temps hi havia una reclamació d'una persona del poble que acusava aquests alcaldes d'uns fets concrets, no? Que més era una qüestió passional que no per que real, no? És a dir, no crec que tingui cap... no es pot sostenir de cap manera, no?, aquesta reclamació. A mi em sembla bé que el Defensor del Ciutadà doncs es posicioni favorablement,
no? Home, de cara
a
l'opinió pública potser és bo, no?, a més... dir i confirmar, no? Doncs que,
sí,
que no va haver-hi cap tipus d'actuació incorrecta durant el seu
sí,
mandat.
Sí, el que passa que sempre estem igual, que precisament els que van defensar la legalitat han de justificar-se, no? I és una tendència que tenim des de que va acabar la dictadura, de sempre que s'han de justificar els que defensaven la democràcia abans, no? I això vol dir que emanem d'un sistema dictatorial, és a dir, en molts aspectes, i l'actualitat també té moltes coses de la dictadura, no?, que s'han d'anar superant, no? Jo penso que ara estem en una crisi molt forta i les coses aniran en aquest sentit, a no ser que hi hagi una reculada molt forta, que en aquest sentit les passarem molt malament tots si es tira enrere, eh? Però jo penso que anem avançant i aconseguint espais de llibertat i dignificació d'aquesta gent que va defensar els drets democràtics i la lluita contra la dictadura, no?
Doncs parlem de l'acte en si. Explica'ns una miqueta en què consistirà.
Encara l'estem acabant de polir, no? Però bé, en principi és la inauguració de la plaça i després del monument. El monument tindrà un lema que hem escollit, que és de Lluís Companys, que diu a veure, tothom al seu lloc i Catalunya i la República al cor de tots. És una frase contundent, que també va molt bé pels temps que estem corrent en aquest moment, perquè aquesta frase està pronunciada en una època de guerra i on te demana responsabilitat de la gent en posicionar-se a favor de la democràcia i dels drets, no? I està bé pel contorn que estem actualment, no?
Uh-huh. Imagino que tal com es va fer ja ahir al ple, doncs us sumeu, no? A convidar a tothom a que hi participi aquell dia.
Sí, quanta més gent hi hagi, millor. I m'agradaria dir una cosa, que és que nosaltres pensem, i crec que el senyor Peñaranda també se n'adona, de que potser en aquest moment no serà un acte massiu perquè no s'ha fet bé les coses, no s'han fet bé, però no d'ara, des de que s'ha restaurat la democràcia, no? És a dir, però tots creiem que això és una cosa que quedarà i que deixem pel futur del poble, i crec que en el futur els ciutadans del poble agrairan que s'hagi fet això.
És una manera de recuperar la memòria.
Sí.
Molt bé, doncs t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat, en Jordi Font, de la Comissió de Memòria de les Víctimes del Feixisme de Ripollet, i adrecem a tothom doncs, el dia 15 de juny a aquesta plaça a partir de les 12 del migdia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I parlem ara de més notícies. El passat diumenge va tenir lloc les eleccions al Parlament Europeu. A Ripollet, el partit més votat va tornar a ser el PSC, amb un 21,4% dels vots. Destaca la segona posició d'Esquerra Republicana, que va aconseguir el 12,86% d'electors, amb 1.446 vots. En tercer lloc se situa Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa, amb un 11,45%, seguit de Ciutadans, amb un 10,69%, i del Partit Popular, amb un 10,58%.
Apareix destacada també la nova formació Podemos, que aconsegueix un 10,19% dels vots amb 1.146 paperetes. CiU s'emporta el 9,65% i UPyD obté el 2,46%. El vot en blanc també va tenir un especial relleu amb un total de 268 vots i la participació va ser del 42,78%, 9 punts més que les passades eleccions al Parlament Europeu de 2009. L'abstenció es va situar en un 57,22%.
Canviant de tema, l'Assemblea de Treballadors en Atur de Barcelona i la direcció del SOC van tenir el passat dilluns una reunió a petició de l'Assemblea. El motiu tracta alguns dels temes que més preocupen a l'associació, entre ells les privatitzacions anunciades per la Generalitat perquè van restar aturades per la pressió de les diferents associacions d'aturats.
En primer lloc, es van exposar les gestions de l'Assemblea que ha dut a terme per aconseguir facilitats a l'hora d'obtenir una targeta bonificada per transports de l'ATM. En resposta a la demanda, el SOC va determinar que faria el possible perquè els aturats, havent posat de manifest la seva disponibilitat per trobar una feina, puguin obtenir la targeta. Una altra qüestió tractada va ser la del projecte de llei de reforma del SOC i sol·licitar mesures preventives per evitar que les famílies amb dificultats per assolir les factures d'energia com l'aigua i l'electricitat es quedin sense servei per impagament.
La Generalitat seurà el proper dilluns 2 de juny a la direcció de Panrico i els treballadors en vaga des de fa més de 7 mesos per tal de mediar en el conflicte. Aquest pas s'ha donat després d'uns dies molt tensos que es van iniciar amb la sentència de l'Audiència Nacional que avala la major part dels 745 acomiadaments previstos, però prohibeix portar a terme els 156 anunciats pels propers mesos.
La passada setmana els treballadors asseguraven que la direcció de l'empresa va oferir rebaixar els acomiadaments a canvi d'acomiadar el comitè i els vaguistes més actius, tot i que Panrico ho ha negat. El passat dissabte 24 de maig, els 200 treballadors dels 300 que hi ha a la fàbrica de Santa Perpètua van decidir en assemblea mantenir la vaga.
La patrona municipal d'ocupació oferirà durant el mes de juny dos seminaris de formació adreçats a emprenedors.
El primer, que es farà els dies 10 i 12 de juny de 9 a 1, porta el títol Canvis en el context i noves oportunitats. El segon, titulat El treball per compte propi, es farà els dies 17 i 19 de juny. La inscripció prèvia és obligatòria i els interessats es poden adreçar al patrona municipal d'ocupació al 93 580 76 42. Les places són limitades.
Durant l'any 2013, un total de 5.519 persones han fet ús dels serveis que presta la deixalleria municipal. Un 67% ha estat a títol particular i la resta d'usuaris d'empreses. Aquest servei és gratuït pels usuaris particulars amb una limitació màxima diària de 500 quilos i els habituals tenen una reducció de la taxa d'escombraries integrada en el rebut de l'aigua.
Aquest 2013, el 49,6% van ser reutilitzats i el 29,2% es van poder recuperar per del total de materials rebuts a la deixalleria de Ripollet. Durant aquest any s'han rebut 5.130 quilos d'electrodomèstics, neveres i aparells amb CFC. També es fa la recollida selectiva d'aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. D'aquesta manera, la gent pot classificar els diferents residus que no han pogut dipositar als contenidors separats.
Parlem ara de medi ambient. El picot verd és de la família dels pícids coneguts com a pájaro carpintero. A Ripollet hi ha una població sana i abundant i se'ls pot veure a la zona verda que rodeja el bosc dels pinatons. A la nostra població se n'ha vist alguns alimentant-se dels pollancres morts que hi ha a la zona verda del voltant dels pinatons. Aquest és el motiu que ha dut a la regidoria de medi ambient a conservar alguns d'aquests arbres poder mantenir la població d'aquests ocells.
A mesura que els arbres i la vegetació arbustiva de la zona que rodeja el bosc dels pinatons es consolida, també ho fan altres espècies d'animals i plantes. Actualment estan germinant de manera espontània plantes com pins, carolines i galzeran. Aquesta biodiversitat afavoreix que animals com les guineus i els conills siguin cada cop més usuals a les zones verdes del voltant del municipi.
El passat 22 de maig, la Casa Natura va acollir la celebració de l'acte final de la campanya Palau.net, feta a l'Institut Palau-SIT, i que té per objectiu la promoció dels embolcalls reutilitzables a l'hora de l'esmorzar.
Dins d'aquesta campanya, l'Institut ha volgut premiar la classe amb millors percentatges d'ús d'embolcalls reutilitzables amb una marató de cinema de temàtica mediambiental i social. La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, va donar els premis als alumnes, premis consistents en un lot de llibres sobre els arbres de Ripollet editats per la Casa Natura.
Esteu escoltant Info.
A les 10 del matí s'iniciarà el brollador del Parc dels Pinatons, la caminada sense fum organitzada per l'Ajuntament de Ripollet mitjançant les regidories de Salut Pública i Educació, el Patronat Municipal d'Esports i l'Institut Català de la Salut. Es tracta d'una caminada popular que porta per títol Comença un nou camí sense fum amb l'objectiu de promocionar la salut, potenciar la pràctica esportiva i conscienciar sobre els hàbits saludables. Per parlar-ne sobre aquest tema avui ens acompanyen la doctora Imma Guillem, metgessa de família, benvinguda.
Hola, què tal?
També les infermeres Lourdes Solà i Susana Florentí, benvingudes.
Hola. Gràcies. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs esteu al capdavant una miqueta, no?, de tot aquest projecte que veig que per vosaltres és important, perquè a més és un dia, la primera vegada que es fa aquesta edició de la Caminada a Ripollet. Expliqueu-nos una miqueta com neix aquesta iniciativa.
Pues mira, hace más de 2 años que se están haciendo los talleres de tratamiento de tabaquismo en los 3 centros de Ripollet, ¿vale? Y a raíz de estos talleres se decidió que el Día Mundial Sin Humo, el 31 de mayo, cómo sacar este trabajo fuera del centro, ¿no? Y cómo pudiera toda la familia pues participar de ello y animar a la gente que ha dejado de fumar y que lo está intentando. Nos pusimos en contacto, sobre todo Lourdes, que es la promotora de la idea, se puso en contacto con el ayuntamiento y el ayuntamiento ha colaborado con nosotros en todo momento.
Mm-hmm. Parlem d'una caminada, una activitat lúdica, però que té un rerefons important, no? Què és el que heu preparat aquell dia? Què hi haurà?
Bueno, per nosaltres és molt important lligar l'exercici físic amb la vida diària de tothom i sobretot amb les persones que deixen de fumar, perquè va com el tractament principal i aleshores hem pensat això, una caminada fàcil de fer, que pugui participar gent de totes les edats, tant nens com gent gran i serà un dia festiu on celebrarem l'arribada amb música I el Patronat d'Esport ens ha preparat una sorpresa, que no la puc dir, però ja veureu que està molt bé. I, bueno, celebrar sobretot aquest dia, que és molt important. Uh-huh.
Parlaves d'aquest exercici físic. Com ajuda l'esport, concretament, a deixar de fumar? Perquè potser hi ha gent que diu, bueno, això t'ajuda a defogar-te una mica, no?
Sí, ajuda moltíssim, perquè t'ajuda a sentir-te millor. Vale? Bueno, l'esport té moltes propietats. Entre una d'elles és antidepressiu, i aleshores funciona una mica com el tabac, no? que a nivell físic s'agrega uns neurotransmissors que et fan sentir bé. Aleshores, no és el mateix que una droga, però poquet a poquet, doncs, s'assembla d'alguna manera,
va
no?
Va substituint una
sí.
miqueta, no?
I el més important és que, clar, a mesura que hi ha molta gent que ja fa esport, no? I, clar, els que fan esport i deixen de fumar es troben millor i es donen compte que aguanten més. I la gent que no fa esport i comença, relaciona aquell esforç que està fent amb el nou canvi de vida. I bueno, doncs sí que és un canvi molt important.
I sobretot, perdona, un dels símptomes, per exemple, que redueix més l'esport és l'ansietat, que és el que més els hi preocupa a la gent que vol deixar de fumar, no? Mm-hmm. Que es pensen que no podran suportar aquell estat d'ansietat que tenen quan deixen de fumar.
Vosaltres, durant aquesta caminada, també teniu l'objectiu de donar informació a tota la població també sobre hàbits saludables. Quins són els principals hàbits que hem de tenir en compte, sobretot si volem deixar de fumar?
Bueno,
Susana.
És igual.
No, un dels principals, ja els hem dit, que és l'esport, mm-hmm. sobretot, per reduir l'ansietat. Després, tenir una alimentació saludable, també. Perquè, és clar, el que tenim tendència és, si tinc ansietat perquè no puc fumar, doncs què em poso a la boca, no? I normalment obrim la nevera i el que sigui més fàcil de menjar i el primer que trobem són productes molt calòrics. Llavors el que els ensenyem, el missatge que volem donar també és aprèn a menjar bé perquè quan arribi aquest moment tenir el substitut adequat perquè no augmentar de pes. Llavors els ensenyem sobretot a fer un plan B en el que tinguin, en el moment de més ansietat, tinguin el seu plan B ben formulat, ben clar, perquè puguin ells substituir aquell nivell d'ansietat tan alt que poden tenir en el moment que se'ls hi presenta.
Mm-hmm. Expliqueu-nos una miqueta com funcionen aquests tallers de tractament del tabaquisme.
Mira, el taller se montan aproximadamente, bueno, bien, están siendo dos talleres por año, ¿vale? Cada taller consta de 7 sesiones, son 2 horas semanales, se hacen las primeras 6 sesiones y aletzen seguidas, ¿vale? Y luego se reserva la última, la séptima, que es al cabo de un mes y medio, dos de esta sexta, para verlos, por ejemplo, pues al tiempo, ¿no? Para ver si mantienen la actitud, ¿no? Lo principal, que quieran dejar de fumar, ¿vale? Existe, hay lista de espera realmente, y entonces, bueno, a lo largo del taller lo que vas trabajando cada semana, desde el primer día que explicas el tratamiento, lo que lleva el tabaco, en la segunda sesión trabajarás beneficios de dejar de fumar, trabajas también ejercicios de relajación, en fin, lo que vas trabajando a lo largo de todas las sesiones son el camino que hará el fumador para dejar el tabaco. Todo el mundo que se incorpora al taller sabe, conoce desde el primer día que hay un día D, que es el día que van a venir sin fumar, y todos ellos se incorporan al taller, pero cada uno deja de fumar. Hay quien escoge hacer tratamiento con sustitutivos con nicotinas, otro con fármacos, y otros lo hacen pues simplemente con el apoyo que da el taller y los compañeros, ¿vale? El último día, la séptima semana, pues hay como el reencuentro, cómo ha ido todo, pues en este caso, por ejemplo, será el verano, ¿no? Se hace una pequeña fiesta, se entrega unos diplomas de exfumador y, bueno, en principio, siempre, casi siempre va muy bien, muy bien.
¿Cuántas personas realizan cada uno de los talleres y de ellas cuántas más o menos consiguen dejar el tabaco?
Sí, doncs, ho aconsegueixen un 70% en principi. I el que passa que, clar, sempre hi ha gent que recau i moltes vegades també els tornem a rescatar perquè, clar, sempre els hi deixem la porta oberta a que qualsevol necessitat que tinguin o pel que sigui que vinguin a consultar amb nosaltres. O sigui, un 70% no ho aconsegueix i segurament al cap d'un any ens quedem amb d'un 40 a un 50%, que ja és molt. I els que no ho han aconseguit, és un procés important. O sigui, que ho hagin intentat ja és molt important. I segurament ja ho tenen en ment i potser en una següent etapa o en algun moment després de la seva vida ho aconseguiran. Mm-hmm.
Parlàvem abans de la llista d'espera que teniu per fer els tallers. Aquí a Ripollet, lamentablement, l'Associació contra el Càncer va haver de deixar de fer les teràpies que feia per manca de recursos. Imagino que esteu d'acord amb mi, no?, que destinant més recursos a deixar el tabac s'estalviarien recursos a l'hora de tractar els malalts, no?
Sí, tant. Sí, sí, totalment d'acord. O sigui, és importantíssim que la gent deixi de fumar. Principalment per la seva salut i després per la seva llibertat i per sentir-se bé, perquè la majoria no volen fumar però estan enganxats a una addicció i no poden, tenen por de deixar-ho i bueno, mm-hmm. clar.
Sí, tot i sí. Que les persones que vulguin deixar de fumar no puguin acollir-se a aquests tallers que feu, sí que és cert que potser sí que pot anar, no?, al seu metge de capçalera perquè l'ajudi a deixar el tabac, encara que no pugui fer les sessions aquestes. Com ho feu?
Sí, hay personas que o no tienen acceso al taller, es verdad que es difícil, ¿no? Aproximadamente un taller son 10-12 personas, ¿no? Y existe un compromiso importante, o sea, cuando se llega a ese taller las personas están súper comprometidas, ¿no? Porque si no luego el grupo se te desmorona, ¿no? Entonces todas las personas que... Hay gente que tampoco está interesado en hacerlo en un taller, sino que lo quiere hacer a nivel individual, ¿vale? Pues en principio se pueden dirigir a su médico de familia, su médico les asesorará y luego en cada centro hay una persona especializada y referente del tabaco que es la que se dedicará un poco más a guiar todo el camino, a preparar todas las visitas, que son visitas más largas, que requieren más entrenamiento.
Uh-huh. O sigui que es pot fer de manera paral·lela, uh-huh. no? Vull dir que no queden desemparats, que sí, sí. hem de deixar clar sí. que la gent que vulgui
Uh-huh. afegir, bueno, que no només ha de ser en el moment que estiguin a la consulta del metge, que sàpiguen que les infermeres o les consultes de les infermeres doncs també es fa aquest programa, eh? El programa individual per deixar de fumar, el seguiment, o sigui, quan entren a la consulta, evidentment a tothom que fuma se li dona el consell, un consell breu en el que s'aconsella que sàpiguen que si en algun moment volen deixar de fumar, doncs que per això estem nosaltres, per ajudar-los. O sigui que tant el metge com la infermera a la consulta es porten els tractaments.
Com a professionals, sou partidàries d'utilitzar medicaments i coses d'aquestes substitutives al deixar de fumar?
Bueno,
mira. Cadascuna tindrà la seva opinió, no?
Sí. Jo personalment... els resultats, el que veig que més funciona, en el meu cas, és sobretot que la decisió la prengui el pacient. Nosaltres estem de guies, nosaltres podem aconsellar, però qui realment sap què és el que li anirà bé és el propi pacient. Primer, clar, s'ha de saber quina és la informació que ell té, què és el que ja coneix, hi ha molta gent que ve i ja ha aprovat fàrmacs o hi ha aprovat substitutius del tabac. Per tant, aquí és quan ell t'explica, nosaltres estem per donar-li tota l'oferta que hi ha i segons la seva situació i la seva condició en el procés, depèn en el moment del procés en el que estigui, doncs llavors se li pot aconsellar o no. Però qui té l'última paraula és el pacient.
Sí, yo quería decir que, a ver, la decisión es fundamentalmente es del paciente, ¿vale? Hasta ahora todos pasábamos los test, Fagestron, motivación para dejar de fumar y tal, y realmente los especialistas de ahora lo que dicen es, lo más importante es decir, ¿qué ha hecho usted hasta ahora como fumador? ¿Lo ha intentado otras veces? ¿En qué situación lo hizo? ¿Quién le ayudó? ¿Hizo usted algún tratamiento? ¿Recayó? ¿Por qué recayó usted? ¿Vale? Y una vez que analizas todo eso, eso te indicará un poco qué camino tienes que seguir. Por supuesto, siempre pactado con el paciente. Realmente, hoy por hoy, lo que tiene más evidencia es hacer tratamiento para el tabaco, ya sea con sustitutivos de nicotina o con fármacos.
Uh-huh. Igualment, és evident que les persones que apliquin els hàbits saludables d'alimentació, d'exercici, etc., tenen un percentatge molt alt més de possibilitats de deixar-ho, no?
Uh-huh. I tant.
Anímicament sí. reconforta, no?, el fet de tenir aquests hàbits.
Sí, sí.
No sé si teniu previstes altres actuacions d'aquest tipus obertes a la població pel tema del tabaquisme o...
De moment, mira...
Aneu molt, jo sé que aneu molt enfeinades, que això home, em suposa un gran esforç. No?
Els recursos són limitats.
Sí.
Clar.
Home, ens agradaria poder celebrar aquest dia cada any. I cada cop, perquè ha sigut el primer any, ho hem preparat en poc temps, la veritat, i que fos una festa, i més que res per motivar la gent a això, a deixar de fumar, els que han deixat de fumar també per celebrar-ho, els que no fumen també.
Per apoyar, hay que apoyar.
I també l'exercici físic.
Sí, mm-hmm. Perquè prenguin consciència, mm-hmm. Sí, sobretot perquè prenguin consciència. Mm-hmm. Quan la gent és conscient del que els hi passa, que els hi pot passar quan fumen, doncs realment és quan se n'adonen i poden prendre una decisió, no? Però si ho fan en pilot automàtic, fumo perquè és el que estic enganxant, no? Des de fa molts anys, mm-hmm. Llavors no fan res. En el moment que són conscients, pensem mm-hmm. que mor una persona, no? Comentàvem abans, una persona aquí a Catalunya cada hora mm-hmm. per culpa del tabac, mm-hmm. i això és molta gent. Mm-hmm.
Sí, sí, les estadístiques són esfereïdores. Doncs tenim una cita demà a les 10 del matí al brollador del Parc dels Pinatons i esperem que aquesta primera edició tingui moltíssim d'èxit de convocatòria, tot i que anem així una mica tard, però jo estic segura que si acompanya el temps, que esperem que sí, hi hagi molta participació. Agraïm moltíssim a la doctora Imma Guillem, metgessa de família, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
Gràcies
i a les infermeres, Lourdes Solà i Susana Florentí, ja sabeu que les teniu als caps de Ripollet. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I seguim amb més notícies. El passat dimecres es va fer públic el veredicte del 17è concurs de cartells de Festa Major. La proposta escollida ha comptat amb un total de 519 vots dels 834 que s'ha rebut a través de la votació online a través de ripollet.cat.
El disseny guanyador ha estat la creació de Harco, pseudònim d'Antonio Herencia, que rebrà un premi metàl·lic de 600 euros. Les altres dues propostes han rebut 148 vots Tigre i 167 Sonso.
I avui divendres finalitza les inscripcions pels casals d'estiu que ha organitzat l'Esplai i la Gresca, inclòs el Pacte pel Lleure de Ripollet. Les inscripcions són al Centre Cultural de 5 a 8 del vespre i a l'Esplai i la Gresca al carrer de Bonavista 6 de 10 a 2 i de 5 a 2 quarts de 8 del vespre.
Per aquest estiu, del 25 de juny a l'1 d'agost, des de l'Esplai i la Gresca han proposat com a línia educativa els planetes de les emocions pels infants tant de 3 a 12 anys com de 13 a 17 anys. Cada setmana, joves i infants treballaran les emocions des de diferents perspectives i amb una gran varietat d'activitats. També, com a novetat, el casal ha elaborat noves sortides. Les escoles i els horaris es faran als esplais els dies de les colònies, ho poden consultar a la web ripollet.cat. El preu del casal depèn de si es demana per setmanes o tot sencer i varia si és en menjador o sense.
I el proper dimecres, l'Associació Cultural de Dansa Epidèmic ha organitzat una xerrada sobre l'estrès emocional. La conferència anirà a càrrec del terapeuta quiropràctic Brock McCarthy.
McCarthy ja va visitar Ripollet, convidat per l'Associació de Fibromialgia. Joan López, membre d'Epidèmic, ens explicava a l'info de la setmana passada alguns detalls d'aquesta activitat.
Y ya lo trajimos hace poco, año pasado, y la verdad que toda la gente que vino, casi el 50% fue a hacer terapia allí, y han, de hecho, muchos de ellos eran de la Asociación de Fibromialgia de aquí de Ripollet y han tenido casos espectaculares. Entonces viene a ser lo mismo, ¿no? Gente que está especializada a algo, que sabe hacerlo bien y que dan con el punto, ¿no? Donde necesitas sanar eso. Y por eso lo volvemos a traer, porque es una persona que, primero, yo soy el ejemplo, ¿no? De que tenía uh-huh. tres hernias discales y ya no me duele nada la espalda.
La xerrada serà a les 8 del vespre i és totalment gratuïta i oberta a tothom.
El proper dimecres, el grup de Dones per la Igualtat oferirà una xerrada al Centre Cultural sobre nutrició.
La conferència anirà a càrrec de Sara Castro, especialista en nutrició, que centrarà la seva conferència en la nutrició centrada en la dona. Quins són els aliments més adequats en cada etapa vital i les propietats més importants dels aliments i com combinar-les seran els punts més destacats de la conferència.
El passat 25 de maig, un centenar de persones, entre cantaires i familiars, van anar fins a Montserrat per celebrar el 135è aniversari de la Societat Coral del Vallès. Així, durant la tradicional missa de 12 a la Basílica de Montserrat, els membres de la coral van fer una ofrena floral a la Moreneta.
Després de la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, la coral ripolletenca va cantar el Vapensiero de l'òpera verdiana Nabucco i la sardana Per tu ploro, arranjada per l'exdirector de la coral, Joaquim de la Cuesta.
I parlem ara d'esport. Aquesta tarda, a partir de les 7, el poliesportiu municipal acollirà un clínic adreçat als alumnes de l'Escola Municipal de Natació. La sessió anirà a càrrec de l'esportista internacional Sònia Pérez, nedadora, que es va formar al Club Natació Sant Andreu i que amb 19 anys va oferir una beca per estudiar i competir als Estats Units.
Sònia Pérez farà una sessió teòrica i pràctica parlant sobre com s'entrena fora del nostre país i com compatibilitzar la vida esportiva amb la vida acadèmica. També explicarà les diferents tècniques dels estils de natació des de la perspectiva d'una nedadora d'elit. Els nens i nenes de l'Escola Municipal de Natació tindran l'oportunitat de conèixer i compartir un entrenament pràctic amb una nedadora internacional i intercanviar experiències.
El Gimnàs Gali de Ripollet celebra el seu 25è aniversari amb els socis i amb tots els ciutadans de Ripollet. El festival es farà diumenge i començarà a les 11 del matí al pavelló Joan Creus de la població. L'entrada serà gratuïta i està obert a tothom.
Les activitats que realitzaran són una exhibició de culturisme, karate, classes d'acrobàcies, defensa personal, full conte, exhibició de zumba, entre d'altres. L'exhibició anirà a càrrec dels socis del gimnàs que s'han mostrat voluntaris a participar-hi.
Esteu escoltant Info.
La propera Festa Major tornarem a gaudir de la baixada de carretons organitzada des de l'Esplai L'Estel. En aquesta 8a edició, que tindrà lloc el dissabte 30 d'agost, la Comissió de la Baixada de Carretons de la Vila de Ripollet ha començat a fer campanya per tal de fomentar la participació local, augmentant el nombre d'equips de Ripollet. Per parlar-ne avui ens acompanyen Ana Puertas, José Luis Herrera i Eloi Rebollo, de la Comissió de Baixada de Carretons. Benvinguts.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola. Bé, doncs expliqueu-me una mica el perquè d'aquesta insistència en el tema dels participants locals. Perquè teniu molts participants normalment a la baixada.
Tenim molts, però ens hem adonat que Ripollet encara no s'anima a participar-hi. Normalment tenim de 10 a 15 carretons, però Ripollet només aporta 2 o 3 i gairebé tots infantils. Llavors hem dit, aquest any toca anar per la gent de Ripollet, que s'animi, que no només surti a fer de públic, que en són molts els que surten, però volem que també s'animin de la festa i que hi participin i gaudeixin amb nosaltres.
Uh-huh. A què penseu que es deu a aquest fet de que no hi hagi gent de Ripollet?
Bueno, és complicat saber-ho. Suposo que altres poblacions tenen potser la facilitat de que escoles o escoles tallers i això els ajuden a fer-los, però aquí a Ripollet no tenim aquesta possibilitat, que hi treballarem i estem treballant en que, doncs, des d'escoles, entitats, que són les que acostumen a venir d'altres pobles, doncs que aquí a Ripollet també ho fem de la mateixa manera. I jo crec que és aquesta dificultat, no?, del dia a dia de la gent de Ripollet, que va molt atabalada i no, potser no té temps, no?, per sortir i veure i gaudir, sí, però no per construir, que pues, potser és costós, no?, de temps.
També hem de dir que el nivell de la gent que ve de fora és alt.
És
això
alt.
Potser fa una és mica alt. Enrere, no?
És molt alt, és molt alt. Són gent que porten molts anys, que es dediquen a anar al Campionat de Catalunya d'inèrcia i són gent molt professional, alguns tant de disseny com de velocitat.
La por al ridícul del ripolletenc igual té alguna cosa a veure,
té,
no?
Té molt a veure.
Però de fet, un carretó que va guanyar fa, em sembla que 5 anys, el de l'Angulo, em sembla, van guanyar moltes poblacions de Catalunya. O sigui,
sí, que quan els de Ripollet s'hi posen, després s'arrasen allà on van.
Molt bé. Què és el que esteu fent o heu pensat per fomentar aquesta participació local?
Bueno, vam començar primer una campanya, no?, parlant amb les entitats, com comentava l'Eloi, perquè s'animessin a participar amb el seu carretó. També aquest any hem volgut introduir un premi local, que està dotat amb 100 euros, i també volem doncs, donar totes les facilitats possibles perquè la gent s'animi a fer el seu carretó.
Concretem una mica això de les facilitats, vull dir, quines facilitats els hi pot donar a la gent?
Doncs amb ajuda de com fer un carretó, perquè suposo que molta gent que vulgui fer un carretó no sap per on començar, no? Doncs buscar una mica de tenir aquesta ajuda.
Bueno, és que nosaltres el que voldríem és que hi haguessin, durant X temps, poguessin muntar alguna cosa a la Rambla o allà al Palau Cid, que tenen les eines i això, i des d'allà es pogués fer a la gent. Però com això, bueno, això ens, aquest any no pot ser i ho farem de cara a l'any venient o el següent. Doncs les facilitats, o sigui, per desgràcia, és una és econòmica, que és dir, fem un premi només local, o sigui, per la gent del poble. L'altra és, i ho sabem, el teixit associatiu és molt gran a Ripollet, animar les entitats, no? Les entitats, hi ha moltíssima gent, doncs anem a per elles, a fer-li comunicats, a animar-los, i després intentem buscar patrocinis locals que ajudin només al fet de fer un carretó, com poden ser tallers mecànics, gent, no sé, gent que tingui pues, fusta, rodes, o sigui, anem per aquesta via.
De tota manera, hem de dir que les inscripcions ara per aquesta edició més o menys les teniu tancades, no?
No, de carretons encara les no? Comencem, bueno, quan acabem d'enllestir tot el programa amb la comissió de Festa Major, llavors
les
obrirem.
La gent encara s'ho pot pensar i es pot apuntar. Sí, vale, sí. Estava jo equivocada.
Sí, la gent, o sigui, és ara quan ha de començar a fer-lo i per això nosaltres fem la promoció de dir, va, anem a començar perquè el juliol després et ve el temps a sobre i no tindran temps.
Estem a temps, llavors. Sí. Bé, doncs ens ho plantegem, fem un carretó. Què hem de fer?
Primer tindrà ganes, no? De dir, va,
no, les ganes les tenim.
Vale,
vinga,
tenim
ara,
ganes.
Què hem de fer?
Nosaltres, bueno, és el que ara començarem a fer serà un seguit de vídeos que també explicaran una mica, bueno, sortiran diferents carretons on tindran models. Després a la pàgina web que tenim, pues ens estem plantejant també de posar com fer un carretó, vale? www.carretons.com. Allà doncs, també poden haver-hi instruccions que encara no estan pujades, però bueno, que és un plantejament que ha sortit a diferents reunions de la comissió. I després és agafar les eines i algú amb un mínim de coneixement. Per què? Perquè el carretó ha de tenir tres rodes o més, fre i direcció. Sense això no poden participar. Vale, hi ha molta gent, no sé, agafes un carro de la compra i et tires, no, vale, no té fre. Vale? O sigui, que ha de ser una mica segur tot plegat.
I quan el tema de... Perquè, clar, no només és la baixada de carretons, aquella jornada és molt més. Ja teniu més o menys el que fareu?
Doncs, bueno, estem encara acabant de tancar el programa, però el que sí que podem dir segur és que començarem també la baixada amb una botifarrada, com l'any passat, i amb els clàssics, una exposició de clàssics, i tancarem també amb un vermut musical. Vale, però encara tenim alguns detalls per tancar, perquè participin també entitats, col·laborin amb nosaltres, doncs fent la baixada doncs, més gran, encara.
Parlem de la 8a edició.
8a.
Sí.
Contents, no?
Molt, molt. Molt perquè el suport que veus de la gent i també de la comissió de Festa Major és molt gran. I això t'anima a seguir dia a dia. I vam començar només 2 horetes llançant-nos i ara pues, muntem el show des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda. No, i això dius, joder, estem al programa dissabte, tot el matí, és nostra la Rambla, i aprofitem-ho, i és el que deia l'Anna, no? O sigui, animem altres entitats a col·laborar amb nosaltres per fer més gran el centre de Ripollet, no? O sigui, que és on es fa tota la moguda. Molt contents, jo crec, no? O sigui, tota la gent que ha anat passant per la comissió de baixada de carretons sempre surt cremada de la feina que ens porta, perquè comencem al setembre, però contents plorant, si fa falta, de veure la resposta de la gent, que és molt gran, no? I l'any passat ja vam començar també amb la ràdio a fer un programa, i això pues, encara té més repercussió i és molt gran, no? El que per nosaltres suposa que organitzem veure aquest impacte.
Digue'm.
També és intentar, bueno, estem intentant millorar cada any i també donar les gràcies, també que crec que és molt important, als patrocinadors que tenim, que també fan que tot això sigui més possible i que encara es pugui millorar.
Doncs, bueno, us prestem els micròfons per convidar tothom a participar. Vinga, va.
Què?
Qui tenim?
Bueno, que tothom que vulgui participar, que tingui temps a fer-se un carretó és dues setmanes de feina i després un dia que s'ho passaran de conya de nou a 3 de la tarda, diversió assegurada i podran muntar-s'ho d'allò més bé amb l'Estel, amb carretons i amb tot el poble.
baixadacarretons.com
baixadacarretons.com.
Doncs ja ho saben, allà podeu consultar tota la informació, recordar que les inscripcions encara no estan obertes, que tindran temps...
Sí, posarem cartells i després ens poden seguir a Facebook, Twitter, on allà donem tota la informació.
Perfecte. Doncs Anna Puertas, José Luis Herrera i Eloi Rebollo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i anirem mirant això de com es construeix un carretó.
Vale.
Gràcies.
Merci, merci.
El temps.
Doncs fem ara un repàs del temps que ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs pel que fa al temps, encara ens queden bastants dies de canvis brus i inestabilitat. Com veiem, el cap de setmana comença amb pluges, però acabarà amb sol, de cara al principi de la propera setmana. Tot i així, tornarem a tenir tempestes de cara a la setmana vinent.
Doncs arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 30 de maig de 2014. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard, Marc Mata, Eva Rodríguez Arias i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva confiança i bon cap de setmana.